més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Dimecres, dia 23 de març, Aaron Rey compareix en els pròxims minuts en roda de premsa a la nova Creu Alta i també en directe aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Un jugador de primera divisió en gairebé tot excepte la definició. Diumenge passat, una nova demostració del problema de cara a gol que té el gallec en una oportunitat que va poder resultar clau perquè hauria estat l'1-0 contra el Real Madrid Castilla. De res serveix donar-li més voltes del compte, però és evident que, igual que el Ferrolà és un futbolista excepcional, completament diferencial en el retall, superant línies, en conducció, etc. La gran assignatura pendent és la punteria en els metres finals. Enguany havia trencat el malefici a la línia de la Concepción. I diumenge tornem a terres gaditanes, per tant creuarem els dits. Però davant del Castilla ens va tornar a deixar el regust de tantes altres ocasions. Insisteixo en la idea, si tingués gol, no el tindríem segurament lluint l'arlequinada, sinó que estaria molt més amunt segur. De seguida l'escoltem.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ens hi posem amb el Toni González un dia més a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barcelona ha fet un pas de gegant per plantar-se a les semifinals de la Champions de futbol femení. Les blaugrana van remuntar el gol inicial del Real Madrid per acabar guanyant a Valdebebas per 1-3. La tornada d'aquests quarts serà el dia 30 al Camp Nou. Luis García Plaza ha estat destituït, ha estat cessat al Mallorca. Javier Aguirre el suplirà, falta de confirmació oficial. Ashley Barty plega als 25 anys. La tenista australiana número 1 del món. Els dos últims anys es retira per esgotament físic i mental. Barty ha guanyat 27 títols, entre els quals 3 Grand Slam. I a la Volta a Catalunya, avui tercera etapa i primer dia de muntanya, amb sortida des de França i arribada a la Molina. Ahir Caden Groves va guanyar a Perpinyà el segon triomf australià en dues etapes. El nou líder és el noruec Huidberg. I en bàsquet, el Manresa és el líder del seu grup de la Champions i tindrà el factor camp a favor als quarts després de guanyar el Tofas Bursa 85-70. A l'Eurolliga s'accentua la crisi del Real Madrid. L'equip de Pablo Lasso va tornar a perdre a Istanbul 93-90 contra l'Anadolu Efes. Ja ho havíem dit bé, a Perpinyà. Som-hi, va, amb el que tenim aquí al menú.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem aquesta roda de premsa en directe d'Aaron Rey, però també molt més, per exemple, Fernando Carralero, un ex del Sabadell nascut a San Fernando, molt de futbol, amb les possibilitats d'ascens del Mercantil, amb el Sabadell femení o amb Quico Díaz al Barberà, també el passi del Natació Sabadell a la sisena ronda de la Copa Catalunya de Futbol Sala, el Futbol Sala Sabadell femení, el Sabadell Rugby Club, en aquest cas les Tintoreres, i una entrevista amb Aleix Gómez, entre d'altres coses.
L'actualitat de la primera ref.
Passa pel comiat de Salva Ballesta a l'UCAM a través del seu Facebook i també reproduït a Twitter. Diu així: gràcies eternes i de tot cor. M'hauria agradat escriure això en un altre moment, però ha arribat l'hora de dir adeu a l'UCAM, a un club que sempre tindrà la meva estima, suport i respecte. José Manuel Aira, com sabeu, ja entrena l'equip catòlic. I parlant de canvis a la banqueta, un tècnic afincat a Sabadell, Gonzalo Riutort, ja entrena el Cornellà de primera ref. Avui la seva primera sessió després d'aquesta destitució de Raúl Casany i que el tècnic del juvenil A de l'equip verd hagi assumit també les regnes de la primera plantilla.
La notícia curiosa.
Mor a París un exjugador de rugbi de la selecció argentina, Federico Martín Aramburu. Han imputat per complicitat d'assassinat la seva dona i també un ultradretà. Ella presumptament conduïa el cotxe on van fugir els dos sospitosos que el van matar a trets. Ho llegim al web del diari AS.
De quin partit no estarem pendents?
De les prèvies de la Copa Àfrica 2023, Seychelles contra Lesotho, Djibouti, Sudan del Sud, Somàlia Eswatini, Txad Gàmbia i Sao Tomé Maurici.
I a les xarxes socials.
Ramon Bosch Dalmau relleva Enric Beltran al capdavant de la Federació Catalana de Natació. Ho llegim al Twitter del mateix ens federatiu català. Qui era el vicepresident econòmic de la Junta es converteix ara en el nou president, agafant així el testimoni de qui havia ocupat el càrrec els últims 25 anys.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant dos exarlequinats amb diferència d'edat i en diferents èpoques. Santi Palanca, d'una banda, de l'altra el mallorquí Julián Robles.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Vuit minuts, encara no nou, per molt poc, per sobre de la una, en directe aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, i també, no només a l'estudi 1 de la 94.6, sinó a la nova Creu Alta, on tenim el Pau Vituri. Avui ha estat dia d'entrenament al centre d'esports, dia de roda de premsa. De seguida compareix Aaron Rey, un dels més veterans en quant a anys a la casa, no en quant a edat, i serà el Pau Vituri l'encarregat d'oferir-nos l'àudio des d'allà, la senyal des de la nova Creu Alta. Pau, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com anem?
Doncs aquí esperant el gallec, de moment intueixo que no anirem en hora, que anirem un pèl tard, no?
Farem el gallec i directament estic a fora, al carrer. I això, amb això ho dic tot. Des del club ja ens deien que mala pinta. Fa uns minuts, perquè és que no hi ha ningú aquí a l'estadi del cos tècnic, anem a dir-ho així, ni fisioterapeutes. L'únic que hem vist és Alfred Planes, que segueix fent treball al marge de gimnàs per contrarrestar aquesta pubàlgia, però pel que fa a l'equip, que avui tornava als entrenaments a Sant Oleguer, res de res, o canvia molt la pel·lícula en els pròxims minuts o anirem bastant, bastant tard. Per cert, així per posar-hi la nota positiva, ens deien que Òscar Rubio ha fet una part de l'entrenament amb el grup. Per tant, aquí queda la notícia positiva, cada vegada més a prop el retorn del lleidatà.
No va estar massa encertat l'altre dia a Muguruza. És veritat que estava rendint a bon nivell, ara lateral dret, segurament més carriler o posicions més ofensives que on està jugant últimament. Òscar Rubio ja va mica en mica reincorporant-se amb els problemes al tendó que ha arrossegat, i també Lamine Gassama, que al final, Pau va entrar a la convocatòria, necessitava unes hores de rodatge i ja porta allò, una setmaneta ben bona, eh?
Sí, i de fet, bé, ja vam explicar durant la setmana passada que era molt difícil veure'l debutar contra el Real Madrid-Castilla per aquesta falta de ritme competitiu, però el que dèiem, veient que Muguruza no va tenir gens el seu dia davant el filial blanc, si Lamine Gassama doncs hagués estat una miqueta més rodat, segurament haguéssim vist els seus primers minuts vestit d'arlequinat. Amb la idea que té el club i amb aquesta setmaneta extra, no per sortir de titular, bé, ja veurem, però la idea és que de mica en mica, a marxes forçades, anar-lo introduint a l'equip, tenint en compte també que queden, això, Adri, 10 partits per acabar la Lliga, i que, per tant, aquesta introducció a l'11, o si més no els plans de Munitis, si és que així ho considera el càntabre, ha de ser més ràpida del normal, segurament.
Fem una cosa, Pau Vituri, connectem de seguida la nova Creu Alta, marxem primer a Terres del Sud, a Terres Andaluses, i després la roda de premsa d'Aaron Rey. Fins ara!
Fins ara.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials. Portes giratòries.
Jugadors com Sandro Toscano, Adri Cuevas, Ramon Verdú o Jonander González Dopico, que ha vingut aquesta mateixa temporada procedent del San Fernando, han estat al centre d'esports i també a l'equip gadità. Avui, però, parlarem amb un atacant que no només ha defensat les dues samarretes, sinó que, a més, és de la localitat, és de San Fernando.
Fernando Carralero ha disputat aquesta temporada competició europea. Va quedar eliminat la primera ronda prèvia a l'Europa League i després a la Conference va jugar contra el PAOK Salònica, l'Slovan Bratislava i el Copenhagen. tot als seus 35 anys i defensant els colors del Lincoln de Gibraltar, amb el qual ha guanyat la Lliga i la Copa. Abans, el currículum de l'andalús ens va deixar un munt de clubs. Ell és de San Fernando, precisament, on jugarà al centre d'esports aquest diumenge i va estar-se a l'equip de la seva terra la temporada 2016-2017, molt després de la seva etapa a Sabadell, la 2008-2009, a les ordres de Ramon Moya. Al marge del Sabadell i el San Fernando, Carralero també ha suat les samarretes del Betis B, el Lucena, l'Almeria B, l'Arroyo, el Chiclana, el Conil, el Burgos, l'Ebro, el Botosani de Romania, el Ejido i el Calahorra. Des del gener del 2021 és futbolista del Lincoln Red Teams gibraltareny.
I el saludem en antena, evidentment. Parlem en castellà amb ell perquè ha plogut molt i no crec que recordi massa paraules en català. Fernando Carralero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Jugar en Europa esta temporada, ¿qué ha significado para ti?
Pues bueno, una experiencia única, muy bonita, ahí casi al final de mi carrera deportiva y bueno, la he disfrutado muchísimo.
Vais primeros ahora mismo en la Liga de Gibraltar, 5 puntos de margen respecto a la Europa, pero claro, el próximo partido es contra ellos, por lo tanto no sé si incluso se decide la Liga en ese partido o no.
Sí, es una Liga pequeña, con 11 equipos, y bueno, sí, lo que es liderato se juega contra Europa, San Jose, que es el equipo más fuerte de aquí también, junto a nosotros, y siempre por los enfrentamientos directos son muy importantes.
Es un destino habitual Gibraltar para los jugadores del sur. Teníamos, por ejemplo, por aquí a otros exarlequinados como Sergio Iglesias, como Enrique Carreño, que también han ido pasando en diferentes temporadas por la liga de allí. Entiendo que para vosotros, claro, al final es una oportunidad de poder jugar, por ejemplo, lo que decíamos ahora, en competición europea, y además es que os cae muy cerca de casa, ¿no?
Sí, es una liga que hace unos años pues no tenía el nivel que está cogiendo ahora. Puesto que es una liga pequeña, ¿no? Y los presupuestos de los equipos no es tan alto como a lo mejor puede ser Segunda B o Segunda División de España, quitando pues Lincoln, Europa, San Jose, que pueden tener presupuestos más altos. Los demás pues son equipos humildes, tipo Tercera División, incluso menos. Pero poco a poco está cogiendo nivel. Ahora, por ejemplo, con el tema de que hemos entrado en fase de grupo, pues hacen un ingreso fuerte de dinero, pueden hacer equipos mejores jugadores y bueno, pues por la parte de aquí del sur pues tocan a muchos jugadores que venimos de Segunda B, que ya pues estamos terminando nuestra carrera deportiva y todavía pues hay cabida en esa liga.
Tú no solo eres ex del Sabadell y del San Fernando, sino que además eres isleño, eres de la ciudad. Por lo tanto, entiendo que tu vínculo con el San Fernando viene desde pequeñito. ¿Qué se encontrará el Sabadell el domingo en el Estadio Iberoamericano?
Pues yo San Fernando este año pues lo he seguido como equipo, como es equipo mío. También ha coincidido que está en el grupo de Sabadell. Y bueno, pues un equipo que se ha reforzado mucho ahora en el mercado invernal. Y es un equipo que no empezó muy bien, pero poco a poco ha ido cogiendo ritmo, ¿no? Y es un equipo bastante peligroso. Creo que está cuarto, está en playoff y junto con la afición que tiene, que se ha animado mucha gente este año también, pues yo creo que es un equipo que se lo va a poner difícil a Sabadell.
El año 2012 ascendió por primera vez el actual San Fernando a Segunda B. Supongo que en aquel momento, por ejemplo, cuando tú estuviste allí años más tarde, era impensable que estuviera luchando incluso por ascender a Segunda División A, ¿no?
Sí, es un equipo que, bueno, ha tenido sus problemas económicos hace tiempo. Tuvieron que hacer un cambio de nombre también, puesto que se hicieron las cosas mal a nivel administrativo, ¿no? Con el tema del dinero y eso, los pagos, y desapareció, después volvió, y con el renombre nuevo, pues poco a poco han ido escalando y bueno, empezaron desde preferente, luego ascendieron y ahora pues están ahí en la primera red, que es la Segunda B antigua, y están haciendo las cosas bien. Tiene un inversor que llegó poniendo un presupuesto importante, y bueno, eso te da para firmar buenos jugadores.
¿Qué tiene Cádiz, por cierto? Porque al final el Cádiz en primera ref San Fernando, Sanluqueño, Algeciras y Balona, en segunda ref el Cádiz B, el Jerez Deportivo, está de dulce, ¿no? El fútbol de la provincia.
Al final, bueno, Andalucía pues pasa un poco como Cataluña, ¿no? Una comunidad grande donde hay bastantes jugadores, aunque luego se van moviendo, pero bueno, ahora con el tema esto de pues la crisis, ¿no? De que los jugadores a lo mejor no nos quememos de tanto, pues hay nivel y los equipos gaditanos pues tienen tres o cuatro equipos fuertes, se nutre de mucha gente de la zona que quiere estar cerca de casa y bueno, mira, están ahí.
Acabo preguntándote también por el Sabadell, ¿cómo recuerdas tu etapa aquí como arlequinado?
Bueno, recuerdo una etapa muy bonita, ese año jugamos playoff de ascenso segunda A. Yo era joven, ¿no? Era muy joven, tuve una oportunidad de oro para tirar para arriba porque hice una primera vuelta muy buena, pero bueno, la segunda vuelta no tuve tanta oportunidad de jugar como la primera y bueno, pudo ser para mí un escalón fuerte para incluso meterme en segunda división, pero bueno, no fue así, pero aún así recuerdo a muy buenos compañeros, la afición por supuesto se portó conmigo de 10, tanto vosotros, la gente de la radio, de la televisión, me sentimos arropados y yo siempre tengo muy buenos recuerdos.
Mira, esta semana, por ejemplo, en casa, en el último partido contra el Castilla, teníamos a Jaume Berlanga de comentarista en la cabina y recordábamos precisamente aquel partido en Irún, que él marcó un golazo, pero que es que nos robaron ahí una eliminatoria que yo no sé si años después esa herida ha cicatrizado porque fue especialmente doloroso para vosotros, sobre todo los primeros, ¿no?
Yo lo sigo recordando. Yo ese partido lo he recordado más de una vez con algún compañero. Y te pones a pensar y dices, joder, es que era la segunda ronda para hacer la segunda división, que no era fácil. Eliminamos a la Cultu, que era un equipo muy fuerte, y el Irún era un equipo muy fuerte, pero yo creo que esa eliminatoria nos robaron un poco porque entró como un palmo, el remate de Joel, creo que fue.
Sí, sí, sí.
Yo no recuerdo si estaba calentando, estaba ya en el campo. Yo recuerdo que jugué 15 o 20 minutos. Pero recuerdo que entró seguro.
Y el penalti sobre Mejías, ¿no? Si daría para...
También.
Ha pasado bueno, tiempo, claro, pero...
Lo más claro fue ese gol que sacó el portero de un palmo, vamos.
La última, Fernando. Sigues desde la distancia al Sabadell, además este año con muchos viajes por allí. No sé, por ejemplo, este fin de semana, si te pillaremos por San Fernando o no, si te podrás acercar al Iberoamericano, o como mínimo si vas siguiendo desde la distancia al Sabadell.
Sí, hombre, sabes, siempre es un equipo que lo sigo. Y más cuando subí a segunda división, se ha llevado a segunda división a un año y otro, pues siempre te alegra porque al final en tu currículo que salga un equipo que está en segunda división o está en segunda B, que siempre es un equipazo, pues siempre te da orgullo, ¿no? Decir, joder, yo estaba en esa base. Y no pasa desapercibido, además. Gracias a Dios.
Creo que fueron 4 o 5 goles en el tramo inicial de liga aquel.
¿Cómo?
Que digo, que creo que además fueron 4 o 5 goles en el tramo inicial de liga y que hoy lo recordábamos, que cada vez que marcabas el equipo ganaba, o sea, era matemático aquello.
Sí.
Pues nada, Fernando Carralero, jugador ahora de la Liga de Gibraltar, del Lincoln Red Imps, que te vaya genial, que te queremos volver a ver en Europa la próxima temporada y si te acercas al Iberoamericano el domingo nos vemos por allí, si no, pues ya en otra ocasión. Cuídate mucho.
Muy bien, Adrián, un abrazo, muchas gracias.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
És que ha estat recordant Fernando Carralero aquell partit a Irún i mira que han passat anys i panys i encara mala sang, eh? Ortiz Blanco era el nom de l'àrbitre, Otermin, el porter del Real Unión de Irún, el penal, que no sé d'on el va treure, de Mejías, que va suposar el gol de l'equip fronterer. Pau Vituri, Nova Creu Alta, tu també recordes, no, aquell partit?
M'està bullint la sang, eh?
I mira que van pujar després un parell de vegades, però...
Sí, però allò serà una espina que mai ens la podrem treure de sobre. Molts records, ara, escoltant a Fernando Carralero d'aquella temporada. Jo crec que ara feia memòria i diria que era Raúl Prades, no?, que li va treure sobretot el protagonisme a la segona volta.
Sí, en la ratxa aquella, precisament aquesta temporada que hem anat de ratxa en ratxa, doncs aquella ratxa de 10 victòries en 11 partits amb Ramon Moll a la banqueta, que només té la interrupció de la derrota al Clariano d'Ontinyent. La resta va ser un 30-33, que va ser espectacular. Allà va ser Raúl Prades, que crec que venia de lesió o es va lesionar després, ara no ho tinc massa clar, però que va agafar aquest punt de protagonisme. Estava en aquell equip Axel, Joel... Diria que el Rifle també, o sigui que al final Javi Rodríguez, o sigui que era una plantilla que, home, segurament no estava dissenyada per pujar, però es va quedar, si no arriba a ser per Ortiz Blanco, una eliminatòria de l'ascens, o sigui que Déu-n'hi-do la ratxa. I de fet miràvem avui, més enllà de la xifra que dèiem, que Fernando Carralero, al tram inicial, que va ser fulgurant cada cop que marcava, l'equip guanyava, entre d'altres va marcar en un derbi, que segurament seria un dels últims derbis que hem tingut així com Déu mana, Sabadell-Terrassa, amb la victòria 3-2 aquell any del Sabadell a la nova Creu Alta contra l'equip agarenc. Però vaja, en fi, tornem al 2022, va, tornem al 23 de març, avui dia d'entrenament, em deies per via interna, Pau, que van aterrant ja els jugadors de la plantilla aquí a la nova Creu Alta, per tant ara sí que no s'ha de demorar massa l'inici de la compareixença d'Aaron Rey.
No, de fet, ens hem ubicat ja aquí a la sala de premsa Miguel Quereda, així que res, en qüestió d'uns minuts, si no segons, hauria d'aparèixer per aquí, per la porta d'Aaron Rey. Quan estaves acabant l'entrevista amb Fernando Carralero, començaven a arribar els primers cotxes de futbolistes. Hem vist, per exemple, Muguruza, Ramon Folk, entre d'altres, però encara no Aaron Rey, per tant, ara sí que suposo que d'un moment a un altre doncs haurà d'entrar aquí a aquesta sala de premsa. El que dèiem, l'únic que s'ha ha estat el Fred, que ha tram el readaptador del club amb aquesta pubàlgia. La resta, insistim, venen de Sant Oleguer, inclòs Òscar Rubio.
Doncs s'escoltava una mica entretallat ara, però intuïem bastant clar que el Fred Planas és l'únic que no s'ha entrenat i que la sessió era a Sant Oleguer, incloent-hi, com dèiem al principi, Òscar Rubio, el jugador lleidatà que ja està en el tram final de recuperació. Recordem, per fer simplement allò, un recordatori ràpid, Pau, que pensant en la cita de diumenge a 1:45, horari ben estrany, a aquest estadi iberoamericano Bahía Sur de San Fernando, es perd el partit per Sant Aleix Coc. El club dels apercebuts continua amb tres jugadors que estan a una de la suspensió i, a part d'això, doncs, el Fred Plana segur que per pubàlgia no podrà viatjar. Veurem si entra o no Òscar Rubio, que segurament seria la gran incògnita un cop ja David Estals està recuperat.
Mira, tenim aquí ja Aaron Rey. Adri, agafant posició a la taula, per tant, saludem el gallec, tot i que falta aquí el personal del club per posar a gravar, a enregistrar aquesta roda de premsa, i quan hi ha el Gerard Guardi, doncs començarem aquesta roda de premsa. Aaron Rey, insistim, ja a la cadira, agafant lloc. Uns segons que posem la càmera. Sí, vinga, som-hi. Gràcies. I a tot el passador.
Doncs de seguida recuperem el Pau Vituri, que com escolteu estem tenint algun problema de senyal i no estem acabant de rebre de manera neta l'àudio d'aquesta roda de premsa a la sala de premsa Miguel Quereda de la nova Creu Alta. Insisteixo, d'aquí a res, a uns segons, ara que arrencava just la roda de premsa del gallec, doncs no podíem escoltar, però reenganxem de seguida, el tenim de fet, vinga, va.
Adri, ara sí, no?
Sí, perfecte.
Doncs, perdón, aquí. Nada, que te decía que al final, que a todo pasado es muy fácil hablarlo, pero no sé si muchas vueltas a en el partido contra el Castilla.
Bueno, yo sí, la verdad que
micrófono. Ahora sí.
Bueno, decía que y varias la vi repetida en varias ocasiones, a ver si en verdad es fallo mío, esto del guardameta, o podía hacer algo más. Y bueno, nada, pensé en tirar para adentro y poco más.
Doncs tenim problemes per escoltar Aaron Rey. La veritat és que continua fallant aquesta posició del Pau Vituri a la nova Creu Alta. Problemes tècnics, evidentment, que de seguida intentarem resoldre per veure si escoltem una mica millor aquesta resposta de l'Aaron Rey, que deia ara que no sabia si ben bé era problema seu o era problema de la gran intervenció que va fer Toni Fui Díaz, el porter català del Real Madrid Castilla, amb aquesta ocasió molt, molt, molt clara que va tenir a l'inici de partit contra el filial madridista. Intentem recuperar una mica millor, una mica més net a l'Aaron Rey en roda de premsa a la nova Creu Alta. Doncs no, mira, fem una cosa, directament a la publicitat, de seguida, quan puguem, recuperem el que hagi dit Aaron Rey en aquesta roda de premsa. Evidentment us demanem disculpes per la senyal, per la qualitat que ens arriba de l'àudio. Publicitat, i a la tornada intentem solucionar-ho. Oh, 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 oh.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Gairebé dos quarts de dues teníem problemes de cobertura des de la sala de premsa. De seguida escoltarem a l'Aaron Rey amb el Pau Vituri fora de la sala de premsa Miguel Quereda per recuperar la senyal amb millor qualitat. Abans, diferents apunts del món del futbol. Per exemple, Kiko Díaz és el nou entrenador del Barberà d'Andalusia. El tècnic sabadellenc va estrenar-se ahir dirigint el seu primer entrenament al municipal Antoni Serra de Barberà del Vallès. Kiko torna a les banquetes després d'haver-se desvinculat del Sabadell Nord fa uns mesos, on havia estat primer entrenador i més tard director esportiu.
Volvemos al ruedo. Después de casi dos años de inactividad, pues me ha vuelto la adrenalina, me ha vuelto la pasión para volver al sitio donde más a gusto estoy siempre, ¿no? Que es en un campo de fútbol y en un banquillo. Me ha salido la propuesta de Barberá a través de, bueno, una persona muy especial para mí que és Tete.
Ara arriba la banqueta del conjunt barbarenc. En una situació delicada, l'equip de la població veïna encadena 13 jornades sense guanyar i Kiko Díaz aterra allà amb l'objectiu d'aconseguir la permanència a segona catalana.
En un reto un poco complicadete, porque el equipo está en zona de descenso, en una dinámica un poco complicada, pues son ya 13 partidos seguidos los que llevan sin ganar y, bueno, el reto está ahora en intentar cambiar la mentalidad de los chicos, intentar sacar lo mejor de ellos y sobre todo intentar salvar el equipo del descenso.
L'estrena serà diumenge a les 12 del migdia al camp del Canyelles, rival directe de la zona baixa. Kiko Díaz serà, per tant, rival també de la Sabadellenca en aquest grup 5 de segona catalana. I arriba l'hora de la veritat pel Sabadell femení. A la preferent femenina comença la segona fase, on jugaran el descens a tot o res. Enguany són grups de 4 equips on els punts sumats de la primera fase no serveixen de res, més enllà d'haver configurat ja aquestes lliguetes. Dels 4 de cada grup, només l'últim baixarà i, per tant, l'objectiu de les arlequinades és molt clar, estalviar-se aquesta darrera plaça per seguir una campanya més a la categoria. Marc Gabriel, l'entrenador del sènior femení del centre d'esports, és conscient que juguen la temporada a 6 partits.
Una mica fer mentalitzar les jugadores que queden 6 finals, queda un mes i mig de competició on ho hem de donar tot i l'objectiu està molt clar.
En el grup del Sabadell femení hi són la Fundació Acadèmica L'Hospitalet, també l'Escola Manu Lanzarote i el Girona. Les arlequinades van ser penúltimes al seu grup i això ha complicat les opcions de permanència pel perfil dels rivals d'aquesta segona fase. Per Gabriel és una de les lligues més dures.
Sincerament crec que és un dels grups més complicats, però al final ens hem de centrar en nosaltres mateixes, en les capacitats que tenim, sempre tenint en compte que tenim grans rivals davant, però confiant en la nostra idea de joc i en la nostra filosofia.
El primer partit d'aquesta fase de permanència serà l'Hospitalet. Veient la classificació de la primera fase, el tècnic de les Arlequinades té clar que les riberenques seran el rival directe a finals d'aquesta lligueta, amb la qual cosa començar amb una victòria seria clau per les opcions de salvació sabadellenques.
És molt important, la veritat que sí, perquè segurament sigui el rival més directe d'aquest grup, tot i que l'objectiu cada setmana és el mateix, que és el de sumar els 3 punts, però seria un molt bon cop a la taula per demostrar que el Sabadell al final l'objectiu és clarament salvar-se.
L'estrena serà diumenge a 11:45, Pubilla a Cases. Mitja hora més tard jugarà l'altre partit d'aquesta lligueta, Girona, Manu Lanzarote.
Hotel Suís.
Vinga, va, que la tercera anirà a la vençuda. Ara ja no a la sala de premsa Miguel Quereda, sinó sobre la gespa mateixa de la nova Creu Alta amb l'Aaron Rey. Per tant, avui no serà roda de premsa el que escoltarem com a tal, sinó que directament l'entrevista del Pau Vituri amb el gallec. Pau, provem aquí, va, com estàs?
Que ja sí, si ja em sembla ja sort aquí a la gespa de la nova Creu Alta. Diu, al contrari, anem fent. Que a més passem, estem passant una mica de fred i ens estàvem movent aquí amb l'Aaron. Aaron, què tal? Gràcies per esperar, eh?
Buenos días.
Bueno, empiezo por el principio porque no sé si se ha podido escuchar tampoco muy bien en directo. Te preguntaba por esa ocasión que al final me decías que le habías dado unas cuantas vueltas, ¿no?
Bueno, sí, al final, pues como leía y decía mucha gente que si llega a ir para adentro cambia el partido y bueno, sí que es verdad que te pones por delante y nosotros somos un equipo que cuando nos ponemos por delante es difícil tener el marcador y bueno, no te voy a decir que no, que sí que le di varias vueltas.
Al final nos quedamos con esta sensación de, no sé, si decir que ocasión desaprovechada, si, bueno, al final es un 0-6 que nos hace mirar otra vez quizás más hacia abajo que no hacia arriba, ¿no?
Sí, veníamos muy, bueno, con la cabeza alta, con las expectativas de seguir marcando el camino que llevábamos de 12 partidos sin perder y bueno, pues nosotros lo valoramos, lo pensamos y en frío, pues nada, lo pensamos que sea un tropiezo, que el domingo volvamos a la senda de la victoria y poco más.
Al final, tanto el míster como Aleix en rueda de prensa el otro día decían que está un poco lo que había que transmitir ahora es que toca volver al origen, ¿no? Toca volver partido a partido, de objetivos de realización y no resultados. ¿Es algo que se ha hablado hoy, por ejemplo, en el vestuario?
Sí, bueno, el míster lo tiene bastante claro, de que ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos, de saber de dónde venimos, de bueno, saber quién somos también, que somos el Sabadell, y que partido a partido, al final, si te centras en lo que tienes que hacer el día de hoy, pues más cerca estarás de la victoria el domingo.
San Fernando, Aarón, ¿cómo se ve este partido contra un rival de la zona alta? Un rival difícil y tenemos el mejor ejemplo de lo que hicieron aquí en la Nova Creu Alta, ¿no? Con esa remontada a última hora.
Sí, ya te digo, es un partido atractivo que nos queda la espinita de la ida, que no nos logran en 20 minutos levantarnos el partido y vamos con el partido preparado, con la mente puesta en traernos los 3 puntos y ya te digo, volver a la senda de la victoria.
Ya que hablábamos de esa ocasión del otro día contra el Castilla, antes lo recordaba Adri, que tu gol fue en tierras gaditanas. Por lo tanto, ahora vamos a San Fernando, que también es Cádiz, y bueno, ni que sea por ahí, intentar que la próxima no se falle, ¿no?
Espero que la próxima que tengo, pues miraré, levantaré la cabeza y con el corazón iré para adentro.
La última, Aarón. Te pregunto un poco también por estas sensaciones personales en el equipo. Te perdiste el día del Castellón, como Sergio, tampoco os encontrabais demasiado bien. El míster decía que ese día, si hubieras estado bien, pues hubieras sido titular. Pero la verdad es que jornadas, en las últimas semanas, te está dando confianza, ¿no, Pedro?
Bueno, creo que por suerte o por desgracia tenemos competitividad que es muy alta, entre quien entre pues lo está haciendo bien, se estaba demostrando hasta hace 2 semanas y lo volveremos a demostrar que todos somos buenos, que todos nos apoyamos, que el que entre pues se llevará un abrazo del que no le toque jugar y sí, claramente pues a todos nos gusta jugar y la confianza pues da mucho, da ya es todo en el fútbol y si me toca a mí jugar el domingo pues lo daré todo.
Aarón, gracias hoy sobre todo por la espera, que vaya bien.
Nada, muchas gracias.
Les paraules, Adri, d'Aaron Rey, que marxa cap al túnel de vestidors perquè ve directament de l'entrenament, amb el jersei sí, però amb pantaló curt, i el pobre estava passant fred i ens deia fora de micros que una mica de... és d'aquests que agafa el fred ràpidament, tot i ser del nord.
Doncs dutxa calenta, per si de cas que ha d'arribar en condicions a San Fernando. Pau Vituri, gràcies, una abraçada.
Una abraçada.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Dos quarts i mig de dues. Per rematar el bloc futbolístic, el Mercantil té l'oportunitat aquesta setmana de proclamar-se campió del seu grup de preferent juvenil i ascendir en el seu primer any a la Lliga Nacional Juvenil, el primer any després del descens, des de nacional fins a preferent. Té 21 punts de diferència, que es diu aviat, respecte al segon, al Sant Cugat, i en quedaran 21, justament, després d'aquesta jornada. Però tenint en compte que la següent jornada serà un Mercantil-Sant Cugat, perquè els graciencs pugin aquest cap de setmana, els santcugatencs també han de punxar, han de sumar menys que no pas els blaugrana. I juguen, curiosament, contra el Sabadell B, que és el setè. De moment, l'any mercantilista se sent per emmarcar. 21 victòries i només una derrota en 22 partits. Marcel Labardé, el tècnic dels graciencs, reconeix que no s'esperaven tenir aquesta superioritat tan aclaparadora.
La temporada està anant molt, molt bé fins ara. No ens ho imaginava en cap moment quan vam començar que seria així de plàcida, però bueno, després de molt treball i molta feina, la recompensa està allà, i aquest cap de setmana doncs va ser un partit més. Els nanos no perden les ganes de guanyar, que suposo que pot ser el que la gent més mèrit li dona, no? El fet de tenir 21 punts de distància respecte al segon classificat i seguir lluitant com si els tinguéssim a un punt, no?
Per això, la Verdé, la clau de l'èxit és la constància, no haver aixecat el peu a mesura que anaven eixamplant aquestes distàncies respecte als seus perseguidors. Aquest dissabte, a 3:45, els mercantilistes visitaran les Comes per enfrontar-se a l'Igualada i en cap cas podran celebrar allà l'ascens, ja que el partit del qual depenen, el del Sant Cugat, serà l'endemà, a 8:15 del vespre, al Jaume Tubau, a Sant Cugat. L'entrenador del Mercantil admet que seria més especial poder pujar una setmana més tard jugant a casa i contra el rival directe.
Seria el nostre somni, no?, celebrar-ho aquí a casa amb la nostra gent que, bueno, els nostres jugadors porten molts anys aquí al club i crec que per ells on seria més especial. Però també ho és especial celebrar-ho una jornada abans, no? O sigui, ens fa il·lusió celebrar-ho aquí, però si no és aquí, ens és igual. El tema és que haurem assolit una fita molt, molt important, molt difícil, que jo crec que això és el que més marca diferència, assolir una cosa tan difícil i que hagi semblat o que estigui semblant tan senzilla.
Veurem si serà aquesta setmana o la vinent. Tot això, el grup 3 de preferent juvenil. Curiosament, el 2, el cop de mà, podria ser a la inversa. El Sabadell C és el líder, però amb només un punt de marge respecte al segon, el Parets, després de perdre precisament allà, en aquest duel directe. Els paratans juguen aquesta setmana al camp del Mercantil B, que és el 9è, i, per tant, en un grup, el centre d'esports pot fer campió al Mercantil i a l'altre, el Mercantil pot ajudar el Sabadell a escapar-se al capdavant de la Lliga.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I avui aquí a l'Hotel Suís estrenem la companyia dels amics del Comfort Max. La natura equilibra la teva vida i el Comfort Max és un sistema de descans personalitzat i natural que t'ajuda a viure millor. El Comfort Max es desplaça gratuïtament i sense cap compromís fins al vostre domicili per assessorar-vos i, depenent del seu físic i de salut o fins i tot l'esport que practiques, us aconsella i determina quin és el descans que tu necessites. Truqui al 93444-7556, 93444-7556. El Comfort Max ofereix 5 matalassos exclusius especials per problemes d'humitat i al·lèrgies. Compten amb un costat fresc per l'estiu i un de càlid i confortable si sou fredolics de cara a l'hivern, a més de millorar el transport d'oxigen a les cèl·lules i la circulació sanguínia. Aconsegueix un somni reparador i una relaxació més fàcil. El Comfort Max, informa-te'n al 93444-7556. Dorm a la natura al teu llit i descansa.
Estigues al dia de l'esport sabadellenc, al canal de Telegram dels esports a Ràdio Sabadell. We'll be right back.
I el que no poden fer, precisament, les noies del futbol sala Sabadell femení és descansar. S'han de posar les piles perquè han patit un cop dur a les aspiracions de permanència a la segona divisió nacional. El conjunt creu el tenc perquè va caure de manera clara a la pista del Ripollet, rival directe a la salvació, per 4-1, després d'haver guanyat l'últim duel directe, ja dèiem la setmana passada, que no valia badar. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Adri.
És un revés, per l'equip de Xavi Muñoz.
Sí, les de Xavi Muñoz, com dius, es veien les cares amb un rival directe amb el qual arribaven empatades a punts abans de l'enfrontament i una victòria les hagués permès abandonar les places de descens. El mateix tècnic admet que tot preparar molt bé el maig i arribar en una bona dinàmica no van fer un bon partit.
Portem partits competint al nivell contra grandíssims equips, equips de la part alta. Vam empatar Copa contra Caldes, remuntant un 2-0, bueno, un 0-2, puntuant contra els dos equips de Saragossa, i teníem una molt bona dinàmica de joc, però el partit d'ahir dissabte, a nivell mental no vam estar a l'alçada, i ens va afectar molt a les cames, i no vam donar el màxim de nosaltres mateixos, i aquí està l'explicació de la derrota.
Una victòria de les arlequinades a la pista del Ripollet hagués servit a les de Xavi Muñoz per agafar aire respecte al descens. Actualment, el futbol sala Sabadell femení és 13 a 3 punts del Ripollet, que és precisament qui marca la salvació. Aquest cap de setmana s'enfronten contra un altre rival de la part baixa, el sala Zaragoza, que arriba a l'enfrontament de Cal Balsac després de patir 4 derrotes consecutives. El tècnic sabadellenc reconeix que tots els partits fins a final de temporada seran vitals.
Va ser vital el partit de Mataró, era vital el partit de Ripollet, els punts que hem aconseguit contra els de Saragossa també eren vitals i vam aconseguir puntuar. Cada partit que juguem fins al final de temporada serà vital. I ja ens hem d'oblidar contra qui juguem, hem d'intentar puntuar sigui com sigui.
Aquest enfrontament entre el futbol sala Sabadell femení i el sala Zaragoza arrencarà dissabte a les 6 de la tarda a Cal Balsac.
I abans de deixar-te marxar, Oriol, fem un altre punt de futbol sala, en aquest cas masculí, perquè ahir teníem partit i va acabar amb bones notícies.
Sí, a la nit el Club Natació Sabadell va classificar-se per la 6a ronda de la Copa Catalunya després de derrotar per 1-3 a l'Olímpic Floresta. Els nedadors es van imposar amb 3 gols del mateix jugador, Víctor Cecília. Recordem que els d'Arnau Casabón van caure fa unes setmanes contra el Montcada a la competició, però van ser repescats als despatxos per alineació indeguda dels moncadencs. El rival a la següent ronda serà el Jesús Maria Sant Gervasi, de tercera divisió, que ha eliminat el Montseny.
Per tant, en teoria, sobre el paper, favorits per allò de ser de segona B i no pas de tercera, l'equip nedador en aquest duel contra el Jesús Maria veurem quan jugui aquesta 6a rondejant de la Copa de Catalunya. Oriol Ferran, gràcies, fins ara.
Bon migdia.
Bona tarda, són les dues.
Les classes, com dèiem, seran presencials i segures. Els alumnes aniran amb mascareta.
Quan més persones sigui vacunada, vull dir que s'ha de prioritzar la vacunació de tothom abans de segurament tornar a revacunar.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a la família.
Notícies migdia, de dilluns a divendres, a partir de les dues.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura... Tots els temes que t'interessen te'ls expliquem cada dia a partir de les dues, al Notícies Migdia.
El resum de la jornada en 15 minuts. Ràdio Sabadell. L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Anem a obrir la porta, l'embol precisament, en aquest cas amb l'Aleix Gómez, que té l'oportunitat aquest cap de setmana d'aixecar un nou trofeu, no seria notícia tampoc, amb el Futbol Club Barcelona d'embol, veient sobretot la ratxa que porten els blaugrana a les últimes temporades. Com ve sent habitual en els darrers anys, l'equip barcelonista surt com a gran favorit a Antequera per aconseguir la seva 9a Copa del Rei consecutiva d'embol. L'estrena als quarts de final serà divendres contra l'Anna Itasuna, mentre l'endemà s'haurien d'enfrontar a les semifinals el guanyador del Cangas Ademar. A l'altra banda del quadre hi ha un Bidasoa Granollers i un Antequera Ángel Jiménez Puente Genil. Per tant, duel andalús. Amb el designat com a millor extrem dret de l'últim campionat d'Europa, de l'últim europeu, ha pogut parlar en els últims dies el Pau Vituri d'aquesta Copa, però de molt més, també, sobretot, del repte de la Champions que tenen amb el Barça, on esperen rival als quarts de final, i dels èxits individuals i col·lectius aconseguits en els darrers mesos amb els hispanos. Aquest és el resultat de la conversa entre el Pau Vituri i el jugador d'handbol sabadellenc, Aleix Gómez.
Aleix Gómez, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Bé, encara en suposo el tram final de la temporada, amb moltes cosetes en joc, amb molts títols per jugar-se, amb el Barça especialment, que no sé si la Champions, evidentment, és el principal focus ara mateix.
Sí, bueno, ara el principal focus és la Copa, que tenim el cap de setmana, la setmana que ve, però bueno, el títol més important, com ja sap, amb el Barça és la Champions, i bueno, ara estem esperant el Flensburg-Szeged, el resultat, i a veure com va l'eliminatòria.
Evidentment, tot plegat per intentar tenir allò el millor encreuament possible, no? També a aquests quarts de final de la competició.
Està clar, jo crec que hem fet una primera volta molt bona. Hem tingut algun partit dolent, però jo crec que al final ho hem solucionat bé, i bueno, com he dit, ens sucarà un d'aquests dos i el treballarem, i esperem que podem anar a Colònia.
La temporada està sent molt, molt, molt exigent, no? Perquè al final també heu tingut aquest europeu entre mig. Com estan les cames ara mateix? Pesen ja després de tota aquesta competició? O com un és jove encara no ho nota això?
Bueno, la veritat que sí que pesa una mica, com has dit, a l'europeu. També hi va haver a l'estiu a les Olimpiades. Llavors aquest any és una mica complicat, la gent està una mica més cansada, però bueno, al cap i a la fi estem jugant un esport que ens agrada, ens motiva, i el cansanci aquí és el de menys.
Et pregunto per l'europeu, encara que han passat ja uns mesos, no sé com s'ha paït, no? Perquè sí que és cert que va ser un desenllaç molt cruel contra Suècia, aquella final, però vaja, a títol personal les coses van sortir molt bé, suposo, no? Millor extrem dret, et van veure carregar-te a l'esquena fins i tot la selecció, amb el Gonzalo també a la porteria, no sé com vas viure aquest torneig.
La veritat que m'ho vaig passar molt bé, a nivell personal, com has dit, em van sortir les coses molt bé. Llàstima que el desenllaç al final vam perdre la final, però jo crec que vam fer un paper excepcional. Vam jugar molt bé tot l'europeu, molt serios, com un equip. I bueno, jo crec que, com ja han dit per molts diaris i totes aquestes coses, hi va haver un canvi generacional, i jo crec que la gent ha donat la cara, i jo crec que tenim equip per molts anys.
Deixa'm preguntar-te per l'altre sabadellenc, per Lian Terrafeta, que també debutava una gran competició, com el vas veure, perquè va tenir minuts també molt, molt importants a la final.
La veritat que el vaig veure molt bé, hi va haver el partit de Suècia a la final jo crec que va jugar molt bé, jo crec que ens ha ajudat molt a l'equip i crec que li queden molts anys a la selecció.
Suposo que també tu molt, molt satisfet, no? amb com estan anant les coses. Ara parlàvem d'aquest europeu, però en línies generals el creixement en aquests últims 2-3 anys està sent increïble, no?
La veritat que sí, m'han sortit les coses molt bé, he treballat molt per arribar on estic. Soc molt exigent a mi mateix, jo crec que sempre es poden fer les coses millors i tenir millors resultats i tot, però la veritat que estic molt content, seguiré treballant i a veure si cada cop es pot anar millor.
I ja amb això remato, Aleix, no sé si conscient també que aquest any pot ser un... Has rebut moltíssims distintius a nivell europeu, però que aquest any també, a nivell sabadellenc, un té opcions de ser escollit com a millor esportista de Sabadell, que imagino que deu ser diferent, no?, el que un està acostumat també a que li diguin i el que rebi.
Sí, bueno, la veritat que em faria molt content a poder ser escollit el esportista Sabadell, però bueno, si no és aquest any, jo seguiré treballant i si ha de ser un altre any o no ha de ser, doncs no serà.
Aleix Gómez, gràcies.
A vosaltres.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Demà passat, per tant, l'inici a la Copa a Antequera, com us dèiem, contra la Naitasuna. Veurem si hi ha duel o no contra un altre sabadellenc, com és el Dani Fernández al Cangas. Deixem l'handbol, deixem l'Aleix Gómez amb les grans temporades que està signant tant a nivell individual amb el Barcelona d'handbol com també amb la selecció. I anem a parlar d'atletisme. La pista coberta de Catalunya, Sant Oleguer, acull aquest cap de setmana el Campionat d'Espanya Indoor en categoria sub-16. La Joventut Atlètica Sabadell n'és l'organitzadora i arriba més a la cita després d'uns grans resultats al Campionat de Catalunya de la mateixa categoria celebrat entre dissabte i diumenge de la passada setmana en el mateix escenari. Ens amplia aquesta informació un dels nostres estudiants en pràctiques, l'Agustí Bernat.
Serà el primer certament d'aquesta categoria que es torna a disputar en condicions normals després de la pandèmia. La Jazz l'afronta amb esperances que aquesta fornada d'atletes aconsegueixi penjar-se alguna medalla a l'estatal. Així ho confirma Juanma Prieto, secretari de l'entitat.
És un campionat il·lusionant, pensem que és la primera categoria que disposa de campionats d'Espanya. Serà a casa, per nosaltres és important, perquè és una categoria que creiem que és el punt de partida per aquesta nova idea de club que tenim. I, bueno, hi ha intenció de fer medalles, perquè hi ha nanos amb marques que estan per optar a les medalles. Després s'han de guanyar, òbviament, però la il·lusió hi és. I la veritat és que tenim ganes.
Les generacions del 2006 i 2007 participaran en el campionat amb bones expectatives i després que la Jazz també hagi obtingut resultats positius a les categories sub-18 a València, amb Merem Gabriel aconseguint l'or en els 3.000 metres i sub-20 a Antequera, on Roger Martínez i Àmbar Tomàs van ser finalistes als 60 tanques i als 3.000 respectivament. A més, Prieto considera que competir a casa serà una motivació extra pels seus esportistes.
D'entendre que per aquesta generació això és el patir de casa seva, per entendre'ns, no? Llavors, és competir a casa, és la il·lusió de que els primers campionats, com aquell que diu fora de la pandèmia, si ja comencem a veure aquesta sortida d'ella mateixa, seran a casa, podran tenir els companys, que són molt importants en tot aquest procés, que tot i que és un esport individual, més enllà dels relleus que estan, doncs ahir, per exemple, estaven tots els companys, que en breu també estaran lluitant segurament per medalles i de més, doncs estaven a la grada ajudant i, clar, sempre té aquest caliu.
Respecte a les actuacions dels representants de l'entitat centenària, el secretari de la JAS apunta cap al bon nivell que estan assolint a les proves tècniques.
És una miqueta la línia que volem seguir, de potenciar la formació i que vagi donant els seus fruits i millorar. Especialment estem contents perquè en proves tècniques com la perxa o com el triple salt, per exemple, o les tanques, doncs s'estan veient bons resultats, que són les proves on normalment doncs un bon entrenament es nota més, no? Més enllà de les curses, on és més... No és que sigui fàcil, sempre tot és difícil, però on és més fàcil disposar d'una bona cantera, no? O sigui, tenir proves tècniques ben treballades és important i crec que anem en bona línia.
Les diferents competicions d'aquest campionat d'Espanya sub-16 es disputaran durant tot el cap de setmana a la pista coberta d'atletisme de Sant Oleguer. Hi haurà un total de 12 proves en categoria masculina i femenina.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
Cinc minuts i mig per acabar el programa d'avui. Encara us hem de parlar de motor i també de rugbi, perquè assegurada la segona plaça a la Lliga de Tercera Catalana per les Tintoreres, les noies del Sabadell Rugby Club, que recordem jugant fusionades aquesta temporada amb les jugadores del Badalona i del Mataró, aquesta triple fusió, es van imposar a l'Alt Empordà en el duel directe per aquesta segona plaça per 24 a 14. Les de Rubén Montes asseguren d'aquesta manera el factor camp a les semifinals de la Lliga de Tercera Catalana. Agnès Ripoll, jugadora sabadellenca, considera que van fer un gran partit en aquest duel contra les empordaneses.
Contra l'Empordà ens vaig veure molt bé, vam jugar bastant bé, vam tenir un bon joc, seguint les indicacions dels entrenadors i crec que va anar bé.
Amb la segona plaça de la Lliga ja assegurada, les arlequinades recuperen aquest cap de setmana el derbi contra les Carboneres de Terrassa, ajornat fa uns mesos. Les de Sabadell no s'hi juguen res, ja han fet els deures, ja han fet la feina, però les agarenques sí que necessiten puntuar per acabar terceres a la classificació. Les Tintoreres es veuran les cares el diumenge 3 d'abril a Badalona amb l'equip que acabi a la tercera posició de la Lliga, ja sigui l'Alt Empordà o precisament Carboneres de Terrassa, és a dir, l'últim rival o el següent. Agnès Ripoll assegura que, tot i jugar-se pràcticament res, l'honor i poca cosa més, serà un partit igualment important per elles.
Tot i ja tenir la plaça assegurada, la segona plaça assegurada, és un partit igual d'important i anirem a totes a guanyar, amb l'idea de guanyar i a fer el màxim.
Per tant, pendents estan les noies de Rubén Montes de qui serà el rival en aquestes semifinals. Amb el factor camp a favor es jugaran a Badalona, però abans, com us dèiem, dissabte a les 6 de la tarda hi haurà derbi. A més, aquí a Sabadell, al municipal de la Roureda, aquest partit ballesà, que probablement serà l'últim partit oficial de rugbi de la temporada aquí a la ciutat.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Come see me, I got the remedy, take the pain away. Easy as 1, 2, 3, you know I got
Avui rematem el menú del dia amb motor, perquè Sergi Giralt va fregar el podi a la 70a edició del Rally Costa Brava històric, celebrat aquest passat cap de setmana a Terres Gironines. El copilot sabadellenc va acabar quart fent parella amb en Quini Muntada al volant d'un Porsche 911. Va ser un rally passat per aigua, on tots dos van ocupar posicions de privilegi fins als dos últims trams, en els quals se'ls va escapar aquesta tercera plaça, per tant, el podi per només 4 dècimes. A les xarxes socials, Giralt es queixava d'unes mitjanes de velocitat massa baixes. Recordem que ell fa regularitat i estaven per sota dels 50 km per hora, sent carreteres tancades al trànsit. La pròxima cita en el calendari del motor a casa nostra serà el Rally Catalunya Històric a Salou els dies 8 i 9 d'abril. Recordem que aquesta cita del Costa Brava arribava res, uns mesets després que el mateix Sergi Giralt vingués del Dakar en la seva primera experiència en aquest històric, aquest mític rally, amb un podi en la seva categoria sota el braç a l'equipatge. L'escoltàvem ara fa un moment parlant d'atletisme. Demà tindrem l'anàlisi de l'Agustí Bernat amb la seva secció espiant els rivals del Centre d'Esport Sabadell. Per segon cop aquesta temporada li ha tocat observar el San Fernando, un dels equips que està ara mateix a la part alta, que està ara mateix en els llocs de privilegi en el play-off d'ascens. Tindrem també Manolo Sánchez, el segon entrenador, el sabadellenc del Centre d'Esport Sabadell. Demà dijous, que serà dia de portes obertes als mitjans de comunicació a Can Llong, serà el Media Day de la final de l'Eurocup de waterpolo masculí, amb l'equip de Quim Colet necessitant remuntar un parell de gols contra el Telimar Palermo. I a més de tot això, la ratxa del Natació Sabadell de bàsquet masculí i el partit que tenen demà contra el Reus Ploms, per tant, una nova oportunitat per ampliar el bon moment l'equip de Jonathan Ramírez, o també la prèvia d'un altre derbi, en aquest cas de segona catalana, entre el Tibidabo i el Can Rull, Rómulo Tronchoni, que juga aquest cap de setmana al Municipal de Torre-romeu. Estava mirant Twitter ara i és espectacular l'ambient que s'ha viscut ara fa uns moments al Nou Arcángel de Córdoba. El reproduirem un moment. Això és un dimecres entre setmana, segona ref. Per allò de jugar contra un canari, contra el Tamaraceite, un partit ajornat en el seu dia, a rebentar el nou Arcángel. Ara és moment de parlar de les notícies amb la Núria García i el Notícies Migdia. Una abraçada des del control de so del Toni González. Demà més, que vagi bé, una abraçada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.